Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'exdirector general i gerent de l'empresa citrícola Agrofruit i Everfruit de Tortosa, Xavier Guarné, ha estat condemnat com a responsable d'un delicte societari de falsedat documental. La secció segona de l'Audiència de Tarragona ha ratificat la condemna del jutjat penal 1 de Tortosa del 30 de setembre de l'any 2019, que el condemna a 27 mesos de presó, una multa de 3.000 euros i a pagar una indemnització de 800.900 euros més interessos. Guarné havia maquillat amb facturacions fictícies, subvencions inexistents i compres-vendes entre les dues societats de l'empresa un deute de fins a 50 milions d'euros. L'empresa va superar un concurs de creditors, però a finals de l'any 2018 va acabar tancant. I és que, malgrat els grans ajustos de la plantilla, que va passar de 300 treballadors a poc més de 50, no van servir per poder fer front als costos de manteniment de les instal·lacions i, per tot plegat, abans que fossin els creditors qui exigissin la declaració de liquidació, el Consell d'Administració d'Agrofruit Export va decidir dissoldre la companyia. L'Audiència de Tarragona ha desestimat el recurs que l'acusat va presentar a la sentència del jutjat penal de Tortosa, on alegava que l'administrador concursal de la liquidació d'Agrofruit i Everfruit va emetre un informe qualificatiu del concurs després de judici. Els magistrats refusen l'argument perquè aquesta qualificació concursal no es vincula a la jurisdicció penal. L'Audiència també refusa les al·legacions de Guarné defensant que els gestors de la societat coneixien la delicada situació financera de l'empresa o que l'actuació de l'exdirector general no havia estat dolosa. Els magistrats sentencien que és senzillament esperpèntica l'afirmació que fa l'acusat, assegurant que la seva actuació va generar beneficis per als socis, quan s'han comptabilitzat 15 milions d'euros en pèrdues en les dues societats. La sentència acusa a Guarné d'haver actuat a una conducta minuciosament planificada durant anys, alterant la comptabilitat per amagar pèrdues des de l'any 2000. Contra aquesta sentència no es pot recórrer.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Hospital de Móra d'Ebre torna a fer proves radiològiques dinàmiques amb contrast. I és que l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre ha estrenat una nova sala de telecomandament que permetrà recuperar el servei de proves radiològiques dinàmiques amb contrast que no es podien fer a l'hospital perquè l'antic aparell es va trencar i havia quedat obsolet. La nova sala de radiologia amb telecomandament digital està equipada amb una màquina en què es faran trànsits esofagogastroduenals, enemes opacs de còlon, histerografies o urografies, entre d'altres. L'equipament està previst en el pla d'inversions del centre hospitalari de 5 milions d'euros entre l'any 2019 i 2022. També s'ha instal·lat un equip complet de control informatitzat de les cues a consultes externes, conegut com TSEO, un nou arc quirúrgic i un nou mamògraf. La inversió fins al moment és d'1,5 milions d'euros. La gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Mar Lleixa, ha destacat que l'aparell radiològic incorpora els resultats de les proves a l'historial mèdic digital dels pacients. La nova sala permet fer estudis dinàmics i amb contrast de l'aparell digestiu, urinari i d'infiltracions articulars. Els pacients fins ara eren derivats als hospitals de Reus o Tortosa per fer aquestes proves. El pla de millora de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre també preveu la renovació de l'àrea quirúrgica, del gabinet digestiu, la sala de parts i la sala d'actes. La plataforma veïnal Treball, Treball i Benestar per Ascó considera insuficients les mesures preses a la cruïlla de la C-12 al municipi per reduir la velocitat dels vehicles al seu pas per l'encreuament. En una carta dirigida al delegat del govern a les Terres de l'Ebre, apunten que les bandes rugoses que s'han col·locat estan a 400 metres dels punts de conflicte, com és l'encreuament d'accés a la nuclear d'Ascó, i reclamen que la distància màxima hauria de ser de 150 metres. També demanen el canvi de senyalització de les limitacions de velocitat perquè es passi de 70 km/h a 50 km/h. La plataforma vol que s'implementin aquestes millores, tot i que ja s'ha iniciat la licitació de la nova rotonda en aquest punt de la C-12. Aquesta nova circunvalació de la C-12 a Ascó, a la comarca de la Ribera d'Ebre, és licitada per 1,5 milions d'euros i l'Ajuntament en pagarà el 61% del cost. Són 900.000 euros, dels quals 165.000 euros els pagarà l'associació nuclear. El termini d'execució de l'obra serà de 5 mesos i inclourà la millora del ferm i paviments, l'enllumenat, els elements de senyalització i abalissament i les barreres de seguretat. El Departament d'Agricultura ha iniciat els treballs per augmentar les mesures de prevenció d'incendis de les muntanyes de Tivissa, a la comarca de la Ribera d'Ebre, en una zona històricament castigada pels focs. S'obriran 7,19 quilòmetres de nous vials de camí forestal i es milloraran diversos trams del camí del barranc de Picamoixons, Llosanques i Villaplana, per tal de donar accés als vehicles terrestres d'extinció a tota la zona nord de l'espai pen del Tossal de Montagut. Tres dels accessos als vials es tancaran durant la nidificació de la parella d'àguiles cuabarrades d'aquesta zona. L'actuació té un cost de 73.000 euros que licita i contracta Forestal Catalana. Els treballs van començar el passat 2 de febrer i estaran llestos en 2 mesos. Els treballs s'han consensuat amb diferents unitats operatives i tècniques dels bombers de la Generalitat i contribuiran a protegir l'alt valor natural de la zona. El Perelló, l'Ametlla de Mar i Tivissa són municipis d'alt risc d'incendi forestal amb importants vents de nord i el vent noroest. Les zones d'actuació estan incloses dins del perímetre de protecció prioritària muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Pradell i representen un total de 56.286 hectàrees. La manca d'habitatge de nova construcció a les Terres de l'Ebre aboca el conjunt de les comarques tarragonines a la cua en els preus d'obra nova a Catalunya. El preu mitjà de venda d'un habitatge se situa en els 189.469 euros, un 4,9% per sota respecte a ara fa un any, i el preu per metre quadrat útil cau gairebé un 7%. Així ho recull l'estudi anual de l'Associació de Promotors de Catalunya, que deixa constància d'aquesta situació a les Terres de l'Ebre, en contrast amb la zona de la Costa Daurada. En el territori hi ha 116 promocions noves i prop de 2.000 habitatges, un 25,6%, estan a la venda. La principal conclusió que s'extrau de l'estudi de l'any 2020 de l'Associació de Promotors de Catalunya són els preus més baixos de l'habitatge nou a Tarragona i l'Ebre, tot i que l'associació prefereix dir que són preus més competitius en comparació a la resta de demarcacions catalanes. Això es deu al pes de les comarques ebrenques on no s'hi fa habitatge nou. A tall d'exemple, l'informe anual, que té en compte les promocions d'habitatge nou construïdes al territori, contraposa l'àrea turística de la Costa Daurada, on a la zona centre el preu de venda per metre quadrat útil se situa en els 2.900 euros, en concret les cases unifamiliars en 2.572 euros metre quadrat útil i les plurifamiliars a 2.996 euros el metre quadrat, enfront a les Terres de l'Ebre, on se situa als 900 euros i escaig. El president de la Comissió Territorial de l'Associació de Promotors de Catalunya a Tarragona, Daniel Roig, exposa com a principal conclusió la situació de les Terres de l'Ebre, on no hi ha interès per fer-hi obra nova, i avisa que és una assignatura pendent.
El primer que cal veure és que Tarragona és la província que té els preus més competitius de tot Catalunya. Això vol dir doncs, que gairebé pel preu d'un habitatge a l'àrea metropolitana, a Tarragona en compres dos al Camp de Tarragona. Però és que les Terres de l'Ebre no pots comprar entre 4 o 5. I, per tant, això ens situa molt bé quina és la realitat del país que estem vivint, on hi ha una àrea molt forta, que té un dinamisme molt fort i el territori, a mesura que ens allunyem, doncs hem de defensar-nos amb altres realitats. No? I per lo que fa a l'Ebre, doncs, allí continuen sortint les dades, però són dades d'habitatges que es van construir ja fa molts anys i que, per tant, doncs, s'ha demostrat a nivell de l'estudi doncs, que no tenen sortida. No? Perquè si al cap de 10 anys doncs, encara estem mantenint bona part dels habitatges que es van construir el 2005, 2006, 2007, 2008, doncs vol dir dues coses, no? Vull dir, primera, doncs que com a segona residència no han trobat comprador i segona, que la població autòctona doncs no té necessitat d'aquests doncs, habitatges, no? Per tant, la realitat de l'Ebre doncs, segurament és una de les grans assignatures pendents que té el país i nosaltres, com a associació de promotors, l'únic que fem és corroborar i encendre la llum d'alarma conforme a la iniciativa privada doncs, no hi pot arribar.
L'estudi també compara les dues principals ciutats, Reus i Tarragona, i constata que a Tarragona, amb una desena de promocions i una trentena d'habitatges, només en resta per vendre un 9%, la mitjana és d'uns 80 metres quadrats de superfície a un preu que no arriba als 200.000 euros. Pel que fa a la rehabilitació d'immobles destinats a la venda, ha estat inexistent, una tendència a la baixa que el sector immobiliari retreu a l'administració. Per això, el president de la Comissió Territorial de l'Associació de Promotors de Catalunya a Tarragona, Daniel Roig, diu que en matèria de rehabilitació d'immobles no s'ha fet res i que aquesta dinàmica és compartida a totes les demarcacions.
Sí que és veritat que aquí a Tarragona la rehabilitació no s'ha fet res. I no és que no s'hagi fet res aquest any. O sigui, els altres anys que sortia alguna cosa testimonial. Això vol dir que les polítiques que s'estan aplicant no són efectives. I portem diversos anys veient com no s'estan rehabilitant els nuclis antics de les principals poblacions. No és una dinàmica que només passi a Tarragona, això passa a totes les províncies, però sí que és veritat que ja hi ha hagut prou recorregut com perquè puguem veure que les polítiques que s'han impulsat des de l'administració per lo que fa a la rehabilitació dels nuclis, especialment els cascos antics, doncs no ha tingut èxit.
Aquest estudi també indica que Catalunya necessita 25.000 habitatges nous cada any. Del mig miler d'habitatges en venda a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, un 75% estan acabats i el 25% restant estan en construcció. La piscina comunitària cada cop és més valorada en les promocions, amb un pes del 43,15%.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha registrat enguany poc més de 176.000 aus aquàtiques hivernals, la xifra més baixa dels últims anys. La inundació de només el 31,4% dels arrossars durant l'hivern té efectes molt negatius sobre les espècies que més depenen d'aquest hàbitat, com la daurada grossa, la fredeluga i bona part dels ardeïts. Altres espècies menys dependents, com el flamenc, l'ànec blanc, el tèrrit variant o el bec d'alena, han mantingut o superat les poblacions habituals. L'últim cens, elaborat el passat mes de gener amb el suport dels agents rurals, ha estat un 28% inferior comparat amb les poblacions d'aus aquàtiques hivernals d'anys de màxima inundació dels arrossars, entre els anys 2005 i 2010. El recompte hivernal d'ocells aquàtics al Delta de l'Ebre s'integra dins del global que la Generalitat coordina per a tot el territori català i que, a banda del Delta de l'Ebre, inclou dades de prop de 200 localitats a gairebé totes les comarques catalanes. Aquestes dades es coordinen amb la resta de les de l'Estat i formen part de l'International Waterbird Census, que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics que hivernen en més de 80 països d'Europa, Àsia i Nord d'Àfrica. L'Ajuntament de Tortosa està duent a terme la renovació de l'enllumenat al polígon industrial Baix Ebre, una actuació que suposa la substitució de fins a 150 lluminàries antigues de tecnologia de vapor de sodi per nous elements de tecnologia LED. Els treballs permetran no només canviar la tonalitat taronja dels antics fanals per una llum més clara, sinó que també comportarà un estalvi energètic i econòmic, al mateix temps que se'n millorarà l'eficiència. A més, suposaran la reducció d'emissions de CO2, ja que redueix la potència i el consum. Juntament amb la substitució de la part aèria dels bàculs, l'actuació també preveu la renovació de les línies elèctriques soterrades, que en alguns punts presenten deficiències importants que afecten el subministrament, especialment en situacions de pluges. L'Ajuntament de Tortosa també preveu durant aquest any 2021 la substitució de l'enllumenat antic per la tecnologia LED a altres punts de la ciutat, com per exemple a l'actuació que s'iniciarà durant les pròximes setmanes a la zona de Vora Park, que també preveu la renovació de les lluminàries. Segons publica avui el Diari de Tarragona, l'Estació Nàutica de la Ràpita i el Parc Natural impulsen la Comissió del Turisme Nàutic del Delta de l'Ebre en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Delta de l'Ebre. La Comissió del Turisme Nàutic del Delta de l'Ebre pretén fer tasques de conscienciació ambiental, elaborar i difondre bones pràctiques per fer compatibles l'ús turístic i la preservació del medi, lluitar contra l'intrusisme i, en general, que el turisme nàutic pugui seguir desenvolupant-se d'una forma sostenible al Parc Natural del Delta. Un dels principals objectius de la comissió és impulsar la col·laboració d'entitats i empreses per posar en marxa un grup de treball per avaluar i fer un seguiment continu de les actuacions que s'han d'engegar.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb el cel força nuvolat, fins i tot també amb algunes boires i amb un ambient que a hores d'ara és més fred. La temperatura ha baixat respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora i destaquem, per exemple, a Gandesa, aquests 5 graus. S'espera, però, que al llarg del matí, a poc, els núvols es vagin trencant i que es vagin obrint clarianes. Això farà que de cara al migdia i durant la tarda parlem d'un cel variable, però fins i tot amb el cel puntualment més asserenat, però els núvols que no acabaran de fer net. I això també permetrà que avui la temperatura al migdia quedi més alta que la d'ahir. Podem pujar fins als 16, puntualment 17 graus. Avui, la presència d'aquests núvols, que es mantindran bona part de la jornada, tot i que, com dèiem, més trencats durant les hores centrals del dia, no s'espera que deixin precipitació a molt estirar alguna gotellada a punts costaners. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.